I avui tenim amb nosaltres el comissari de l'exposició Disseny per Viure, que és el seu nom. Ell s'autodefineix, és Òscar Guayabero, i es defineix com pare dissenyador, he vist. En realitat, és el que fa és... I és el nou, eh? El que fa és explicar històries i ho fa a través d'objectes de l'escriptura, instal·lacions, llibres, comissari d'exposicions i també dona classes, publica articles, etc. Però veig que expliques històries amb tot això. Bé, és guanyador del Premi de Narrativa l'any 2002 convocat per Eumo Editorial. Ha sigut cocomissari de l'exposició Gràfiques Ocultes al Departament de Cultura de la Generalitat. No us ho llegeixo tot, perquè si no us tindria de dir subcomissari d'una altra exposició, Passions sobre el disseny, etc. Total, avui tenim aquí la persona que més coneix sobre aquesta exposició d'aquest disseny, per cert, que l'altre dia et vaig veure per TV2, per tant ja me la sé una mica, i en allà sortien una mà de dissenys d'objectes per la vida pràctica, increïbles, eh? No m'ho imaginava. Bé, doncs comencem.
Bé, doncs gràcies. Fa patxoc aquesta sala, eh? Gràcies per convidar-me. Aquesta exposició, com bé dèiem, s'emmarca dins de la primera sèrie d'exposicions que s'han fet en el Museu del Disseny, i com també bé deia, el Museu del Disseny és un espai on s'han acumulat una sèrie de col·leccions que tenia l'Ajuntament de Barcelona i que doncs, apleguen doncs, des de les arts decoratives fins al disseny tèxtil, disseny de moda, disseny gràfic, disseny de producte, etc. El perill que corria aquest centre és acabar sent una mica el Cort Inglés, de dir primera planta caballero, segunda planta senyorita, sabeu què vull dir? Que cada col·lecció tingués la seva pròpia vida i no interconnectés amb la resta. I com diu a vegades el Jorge Wagensberg, aquell divulgador de ciència, la natura no té la culpa de les facultats. És a dir, la natura és una, no és la facultat de química, la de física, la de matemàtiques, la de no sé què. No? Per tant, tenir una exposició que fos una mica transversal, que lligués les diferents maneres d'entendre el disseny des de moltes perspectives era un dels objectius que el propi museu es va marcar d'inici i per això la meva exposició va encaixar amb el plantejament que va fer la Pilar Vélez, que em sembla que és veïna d'aquí de la ciutat i que és la directora actual del Museu del Disseny. Bé, jo avui us parlaré de la meva exposició. La meva exposició, com bé deia, es diu Disseny per Viure i amb el subtítol de 99 projectes pel món real. I quan surt de l'exposició hi ha una frase, que és el títol que li he donat en aquesta xerrada, que és aquesta que veieu aquí davant, aquesta mena de fórmula que diu disseny més empatia més mediació igual a eina de canvi social. Em va agradar posar aquesta fórmula perquè la faig servir tot sovint quan dono classes i quan... Bueno, quan faig de recerca a l'entorn del disseny, perquè implica algunes paraules que no s'utilitzen massa en l'entorn on jo treballo i que em sembla que són bàsiques per entendre un nou paradigma del disseny, que és el que reclama, crec, la societat actual. Anirem passant per fases i al final reprendrem aquest tema de l'empatia, la mediació i tot plegat. A veure si això funciona... Així... Molt bé. D'acord. L'exposició parteix d'una base de que el disseny, òbviament, és una activitat que s'ha integrat plenament a les nostres vides, que forma part, vulguem o no, del nostre entorn. Fins i tot penseu que hi ha molts autors que parlen dels humans com a cíborgs. Cíborgs són aquells personatges, aquelles persones que han incorporat pròtesis externes en el seu propi cos. Doncs tots, poc o molt, ho fem. des dels que porteu ulleres fins que els que portem roba, jo porto sempre la meva gorra, els estris que fem servir, etc, etc. Per tant, hem acabat incorporant, i ja no us dic res, d'aquest tipus de catxarritos, val? Hem incorporat tant aquestes pròtesis al nostre entorn que ja les sentim com a pròpies. Per tant, el nostre entorn és un entorn directament creat pel propi home. Ja no podríem dir que és un entorn natural, sinó que és un entorn que algú l'ha pensat. Des de que ens aixequem fins que ens anem a dormir, estem envoltats fins i tot corporalment de coses que algú abans les ha pensat. I per tant, nosaltres les portem i les utilitzem. Tanmateix, històricament, el que entenem com a disseny s'ha emmarcat en un entorn molt determinat. Si jo ara fes l'enquesta i us preguntés què creieu que és el disseny, molts de vosaltres segurament em diríeu doncs són aquests objectes una mica estranys, molt vanguardistes, amb uns colors molt llampants a vegades, no? Unes formes molt originals, i bàsicament estaríem d'acord del que l'emmarquem al voltant del que seria el parament de la llar, el mobiliari, la il·luminació, no? És el que acostumem a veure a la revista, als dominicals dels diaris, no? Que surt a vegades un apartat, no? El disseny. Llavors, normalment surten això, làmpares, cadires, unes cadires rares que tenen tres potes, no? Això és el que més o menys podem entendre que ens han dit que és el disseny. I en realitat això és una part molt, 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 molt petita del disseny. De fet, aquest tipus de productes, que se li podria dir disseny d'autor, no arriben a l'1% dels objectes que ens envolten, que ens envolten a nosaltres i que envolten a la resta del món. I es dona la circumstància de que 7 de cada 10 estudiants, no sé si veieu, sí? Una mica petit potser? No es veu gens? No? Sí? Si no, espereu, espereu que farem una cosa que em sembla que es veurà millor de l'altre, amb l'altre format, ja veureu. A veure, pim, 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 anem aquí, en canvi les tipografies es ve igual de petit, no? Bé, jo us ho explico, no hi ha problema. 7 de cada 10 estudiants, és a dir, nois i noies que estudien disseny, els volen dedicar a això que anomenem disseny d'autor, val? Però resulta que el disseny d'autor no arriba a l'1% dels objectes que ens envolten. I vaig pensar, ostres, aquí tenim un problema. És com si tots els gelaters volguessin fer gelat de maduixa. I el gelat de maduixa és un dels gelats que hi ha, però hi ha molts altres gelats. Què passa amb els altres gelats? On estan? Qui els ensenya? Qui els estudia? Doncs no massa. A les revistes de tendències, a les revistes de moda, a les revistes de disseny, els suplements aquests que us deia dels diaris que tenen aquell apartat doncs, de decoració o de disseny, no acostumen a aparèixer massa aquest tipus de projectes. I resulta que el món està en una circumstància bastant peculiar. L'exposició comença, i això és una part de l'exposició, és una petita projecció que hi ha, comença fent una mena de foto fixa de com està el món en aquest moment. I el món està fotudet. Val? És a dir, les desigualtats socials, econòmiques entre les persones ha fet que cada cop tinguem un món més desigual entre els humans. Fins i tot, aquí van sortint dades de l'efecte que té la pobresa sobre la població, de persones aquí mateix, a Catalunya, el risc de pobresa està al llindar del 19,5% dels infants a Catalunya estan en risc d'exclusió social i de pobresa. Per tant, allò que suposaven que era la perifèria, fa uns anys, la perifèria en allò que li deien els països del tercer món, no? Ja no existeix. I són, però tenim unes perifèries molt properes, molt al nostre costat. Fins i tot perifèries que no tenen a veure exactament amb un tema econòmic, sinó també amb molts altres temes. Aquí on són un munt de dades que van sortint sobre persones que tenen o no accés a la xarxa elèctrica o a l'aigua potable, persones que tenen accés o no a la sanitat universal, als serveis mínims, persones sense accés a internet, que pot semblar que no és una necessitat bàsica, però sí que el que li diuen l'escletxa digital, és a dir, la diferència entre els que controlen internet, els que coneixen internet, els que els saben fer servir i els que no, pot produir també una escletxa social. No tenen les mateixes oportunitats d'accedir a llocs de treball persones joves que tenen accés a la xarxa, que tenen coneixement d'internet, que persones que no la tenen. Per tant, totes aquelles poblacions, totes aquelles persones que no estiguin accés a aquesta tecnologia, doncs es veuran perjudicades pel fet de no tenir aquesta capacitat. L'altra cosa és que, bàsicament, el primer món suposa menys d'un 20% de la població del món. Per tant, no sé per què li diem primer, perquè és el més petit. La resta, l'altre 80%, és el que nosaltres diem perifèria, amb un etnocentrisme una mica peculiar. És a dir, potser la perifèria som nosaltres. També és veritat que cada cop més hi ha persones desplaçades, persones que es belluguen, que canvien la seva ubicació, bàsicament per temes econòmics, també per temes de conflictes bèl·lics, per temes fins i tot de canvi climàtic, etcètera, etcètera. Per tant, tenim una població mundial que és flotant, que està canviant de lloc permanentment i que està buscant més oportunitats en altres llocs. Moltes vegades de forma fictícia, és a dir, mig enganyats, enlluernats per un Occident que els hi han dit que és estupendo i que tampoc és pachar cohetes, sincerament, i més ara. El nostre ús de l'energia, sabeu que a partir del segle XVIII, en el moment en què apareix la màquina de vapor i després la màquina de motor d'explosió, la nostra capacitat d'extreure energia del planeta i d'utilitzar-la per al nostre consum ha sigut exponencial. Per tant, ha produït un benefici brutal. La nostra qualitat de vida ha millorat moltíssim en aquests anys, però també és veritat que ha produït uns efectes col·laterals no desitjables. La contaminació, el CO2, les persones cada any, 7 milions de persones moren per culpa de la contaminació de l'aire. 7 milions de persones a l'any, no està mal. També hi ha coses que són interessants, que la societat està fent canvis i que està adquirint hàbits nous, com per exemple el reciclatge. El reciclatge fa uns anys ningú en parlava, i ara poc o molt ho fem. Moltes vegades ho fem, els hàbits aquests més nous s'adquireixen moltes vegades a través dels nens. Jo recordo quan jo era petit que feien molt d'èmfasi a l'escola sobre el tema de netejar-se les dents, no? I a la meva família, el de netejar-se les dents, la meva àvia, no era una cosa habitual, no ho feia cada dia, de fet no ho feia. I era el normal, no passava res. Val? I va ser uns hàbits d'higiene que van entrar pels nens, això és una fórmula que s'ha fet servir aquí i arreu del món. I a través dels nens eren els nens els que deien als pares, escolta'm, que no t'hem de rentar les dents o què? I amb el reciclatge ha passat el mateix. Han sigut els nens els que els deien als pares i als avis, escolta'm, que el plàstic s'ha de separar, no sé què. Pesat aquest nen dels pebrots, ara tinc que separar no sé què. I a poc a poc hem anat adquirint uns hàbits que abans no teníem. També el consum d'aigua. Catalunya i Barcelona és de les poblacions que fa un ús de l'aigua dins del que seria el sector occidental més raonable. Tot i així, un habitant de Barcelona i Rodalies està utilitzant més o menys uns 100 litres d'aigua al dia. Penseu que al Senegal, per exemple, la mitjana està entre 2 litres i mig i 3 litres al dia per persona, i aquí estem parlant de 100. Val? El 40% de la població africana no té accés a l'aigua potable i moltes dones són les que s'ocupen d'aquestes tasques a molts llocs, i accedir a aquesta aigua han d'invertir molt d'esforç i molt de temps, perquè els pous estan llunyans a les seus llocs on viuen, s'han de desplaçar moltes vegades quilòmetres per buscar aigua, han d'arrossegar, han de portar aquesta aigua, etc. etc. Les aigües residuals, l'ús que estem fent de l'aigua és un tema interessant, veure com l'estem utilitzant o com no. L'any 2030 es necessitaran un 30% més d'aigua del que consumeixen en l'actualitat. D'on traurem aquest 30%? Ens ho hem plantejat? Els conflictes bèl·lics és una font d'efectes col·laterals a la població civil espeluznant. El tema de les mines antipersona, per exemple. No? Hi ha molts llocs del món que es produeixen conflictes bèl·lics i que per aturar l'enemic, perquè l'enemic no passi per on no vols que passi, el que fan és instal·lar aquelles mines antipersona que estan soterrades sota terra i quan tu trepitjaràs sobre, heu vist en moltes pel·lícules, pum, esclaten. No? El problema és que quan s'acaba el conflicte ningú les treu i allà es queden. Es queden 1, 2, 5, 15, 25 anys. I això fa que aquells països, fins i tot aquells que ja han superat un conflicte bèl·lic, tinguin la dificultat de poder explorar el seu territori amb llibertat perquè tenen aquest problema. No? Després hi ha un altre tema que és les persones amb diversitat funcional. Cada cop són més, perquè hem de gestionar un èxit que crec que ens hem d'aplaudir, i en aquesta sala és molt evident, que la població ha pogut allargar el seu cicle de vida amb una certa qualitat. Evidentment, vosaltres, que la majoria teniu una edat avançada, allò, mica. No feu les mateixes coses ara que quan teníeu 20 anys, és obvi. Val? Les vostres capacitats també han canviat, però això vol dir que ja no sou part de la societat? No, formeu part intrínseca de la societat. El que ha de fer la societat, i en aquest cas el disseny, és adaptar-se a les vostres necessitats. Ah, és que no pertanyiu en aquell centre del 20% de la població mundial vosaltres. Vosaltres no sou l'usuari universal. Què vol dir l'usuari universal? Persones d'entre 19 i 35 anys amb les seves facultats perfectes? Això és un usuari universal? Això és una excepció. Tots tenim, qui no té un ai té una ceba. No? I el millor de que el disseny s'enfronti a les necessitats de persones que van perdent les seves facultats és que sou un compendi de coses que van canviant. És a dir, la vista, les capacitats cognitives, les capacitats motrius... Però això vol dir que sou menys útils, menys necessaris? No, al contrari. El que ha de fer el disseny és adaptar-se a les vostres necessitats. Però és que no us considera un mercat el disseny. Per què? Perquè no sou fashions. No sou... Sabeu què vull dir? No sortiu als anuncis. Per què no sortiu als anuncis? Perquè no sou un mercat. Però, ostres, i cada cop serem més gent gran. La meva generació, en tinc 47, la meva generació diuen que arribarem d'una mitjana dels 95 anys. I la generació de la meva filla, que en té 6, estan dient que arribaran entre els 105 i els 110 anys de mitjana. Com gestionarem això? Seguim fent coses només per gent de 20 anys? Hosti, estem xalats. Això no xuta, no va. Perquè hi ha tot un munt de gent que no té les necessitats cobertes i fins i tot econòmicament no és rentable ignorar aquestes persones perquè és un mercat potencial. Hi ha en termes, no hi ha en termes ni humanitaris ni ètics, sinó en termes purament econòmics. No? En fi, hi ha també el tema de la tecnologia. Les persones amb diversitat funcional fan un ús molt intensiu de tecnologia perquè aquestes ajudes externes moltes vegades són el que supleix les seves mancances funcionals i per tant és un tema a explorar interessant. El tema de les energies alternatives, com estem generant la nostra energia, com l'estem consumint, el salt qualitatiu en quant a la millora de la rentabilitat i de la producció de l'energia eòlica i solar és espectacular. Altra cosa és que tinguem un govern que penalitza l'ús de les energies alternatives. Sabeu que és més car fer-te la teva pròpia energia des del sostre amb una placa solar que consumir-la des de la xarxa. Potser té alguna cosa a veure, jo ho dic, però potser té alguna cosa a veure que la majoria dels polítics estiguin en consells d'administració de les elèctriques. Potser només. Potser és coincidència. També l'ús de les emissions de gasos, de CO2, s'estan reduint radicalment i molts països han fet grans propòsits per reduir aquestes emissions. Finalment, i tristament, el que ha fet que Espanya complís el protocol de Kyoto, sabeu? El protocol de Kyoto era un lloc on van decidir doncs, reduir les emissions de CO2. Sabeu què és el que ha fet que nosaltres complim amb el pressupost de Kyoto? La punyetera crisi. Han tancat tantes fàbriques, han tancat tants tallers, hi ha molt menys transport que abans, la gent va menys en cotxe, menys en camió, i ara complim, ara arribem al que... Diu, home, sí, però no era això. Es tractava de viure amb una certa qualitat i arribar a això. Però potser podem treure lliçons de què, com s'ha gestionat en aquests anys de crisi, que diuen que s'ha acabat. Ei, jo no ho he vist, però ho diuen. Doncs, a veure com hem gestionat la situació per poder aprendre coses de cara al futur. No? El percentatge de persones al món que viuen amb menys d'un dòlar o d'un euro al dia s'ha reduït moltíssim en els últims anys. És a dir, hem reduït la pobresa mundial. És veritat, s'ha fet. El que passa és que en números globals segueix sent absolutament obscè. Però és veritat que s'han fet passos, i passos molt interessants. En fi, no acabaríem. La desnutrició infantil, etcètera, etcètera. Ens van dir fa uns anys que la solució era la tecnologia. Jo recordo que quan jo estudiava em deien no, però això ara amb la tecnologia digital això tot canviarà i tot serà més, deien, més lleuger. És a dir, gastarem menys coses perquè tot estarà a la xarxa, en el núvol, que li diuen. Sabeu què diuen? Les coses estan al núvol. Què és el núvol? És això. Són uns data centers enormes. Als Estats Units, les empreses de comunicacions, és a dir, Google, Facebook, Twitter, Windows, Apple, etcètera, etcètera, estan consumint tanta energia com la indústria del ciment, és a dir, la de la construcció i la de l'automòbil juntes. Perquè aquests data centers, aquests jocs, quan nosaltres ens fem un selfie, ens fem una foto, això va parar a algun lloc, no està en el cel, val? Va parar a un lloc. I aquest lloc són espais com aquests que veieu a la pantalla, que es calenten com una mala bèstia i s'han de refrigerar molt. Val? Necessiten un sistema de refrigeració brutal i la refrigeració és un dels sistemes que necessita més energia i que a més més contamina. S'han de refredar tant que ara els estan posant tots a Alaska, perquè és el lloc que es fa més fred i per tant els han de refredar menys. Ja, però és que acabaran calentant Alaska. No? Per tant, l'altre dia els feia una xerrada amb uns alumnes i els deia, ells que fan servir sempre molt el mòbil, els deia, escolta, teniu en compte, cada selfie un pingüí menys. Oh, vols dir? Home, s'ha de ser una mica alarmista, no? Però sí que és veritat que ens van dir que la tecnologia digital seria la solució, i no ho està sent. Estem gastant més paper que mai, estem gastant més el que li diuen hardware vol dir les coses, no? Els ordinadors, les coses físiques, i el software són els programes que estan en aquests ordinadors. Doncs semblava que ja no gastaríem tant hardware, que el software seria la solució. Doncs no és veritat, perquè a més els tios que fan telèfons mòbils ens ho fan canviar cada 2 anys i mig perquè ja està antiquat, i a més et diuen, vas a la botiga i dius, ui, té 2 anys, uf, aquest és molt antic. Què vols dir molt antic? Si només té 2 anys, no fotem? No, és que a més ara els carregadors amb aquest ja no funcionen, ja no... No, les bateries ja són diferents i ara no et serveixen. Home! Sí, és veritat que la tecnologia digital ha afavorit una sèrie d'eines de comunicació, d'intercanvi, que de fet ja existien abans, però que ara es poden fer d'una forma més global. El que li diuen la economia distribuïda o distributiva. És a dir, així com abans semblava que d'un centre de decisió partissin totes les decisions i les transaccions econòmiques, a poc a poc es va passar a una xarxa no centralitzada, que seria la vermella, que està al mig, i tendim a una xarxa distributiva on cadascú de nosaltres és un node, sabeu? Un node, un nus, no? D'una xarxa que en el fons és el que passava abans. d'una forma molt més local. No? La gent es coneixia i, per tant, si tenies un problema, doncs anaves a can no sé qui, que aquest feia unes coses amb les soles de les sabates que te les arreglava, llavors aquest li deia no sé qui. Aquesta xarxa de coneixements de persones ara es pot solapar la de la realitat física amb una realitat que és la realitat digital. I això ha fet que, per exemple, comunitats allunyades en l'espai es puguin comunicar entre ells i, per tant, puguin aprendre coses de les seves experiències que han tingut sobre com amortitzar la maquinària agrícola en diferents comunitats de la Índia i de l'Àfrica. És veritat que s'està parlant d'un nou model econòmic, un model econòmic que parla sobre aquesta economia del bé comú i aquesta idea de la intel·ligència col·lectiva. El fenomen wiki, sabeu el que és, no? La Wikipedia, és com una enciclopèdia que està a internet. Val? Llavors tu, si vols saber què vol dir no sé què, no? Doncs, en comptes d'anar al diccionari abans, no? Que feies, doncs vas a la Wikipedia i busques i et diu pues això és no sé què. Val? Aquesta enciclopèdia s'ha fet amb la participació de la gent. És a dir, la gent és la que puja la definició d'aquestes paraules. Després hi ha unes persones, uns gestors, que evidentment vigilen que el seu contingut sigui correcte. Diuen, no, és que la Wikipedia té molts errors. És veritat, té molts errors. Ara, la quantitat d'informació que tens en un segon és al·lucinant. I de fet, comparada amb enciclopèdies predigitals, tampoc hi ha tanta diferència, perquè les enciclopèdies no digitals també tenien errors. Per tant, aquest model econòmic que es tracta en comptes de dir jo he inventat una cosa, però no li diré a ningú perquè no me la robin. És un model econòmic que fins ara era així, no? Ho registraré i faré una patent perquè ningú m'ho pugui prendre. Doncs està començant a canviar. La gent comença a pensar que la millor manera de protegir la seva idea no és quedar-se-la, sinó al revés, penjar-la quan més llocs millor perquè tothom sàpiga que és seva. I per tant, si algú li pispa, que se sàpiga que abans, en una data anterior, ell ja havia penjat a no sé quin bloc que ja s'havia inventat no sé quina cosa. És un canvi de paradigma. La idea de l'economia col·laborativa cada cop està present en més àmbits de la nostra vida. Des de com aconseguir diners a partir de l'aportació, petita aportació de molts altres, el que abans era una col·lecta, ara li diuen crowdfunding. Per què? Doncs perquè hi ha molta gent que es troba, per exemple, no sé, ha de fer un llibre i no troba cap impressor o cap editor que li vulgui fer aquest llibre. Llavors, en comptes de dir, pues, bueno, pues no ho puc fer i se'n va a casa, doncs s'inventa una cosa que és que moltes persones posen una quantitat molt petita de diners i entre elles acumulen tants diners com per poder anar a la impremta i imprimir aquest llibre. Els diners que tu poses, de fet, és una forma com de comprar abans de que surti el llibre. I com això, tantes altres coses. Ja hi ha eines digitals per poder compartir casa. No? Tu te'n vas de vacances, potser ho heu sentit, alguns parent, algun fill o així, o ja ho fan. No? Se'n van de vacances, llavors deixen la seva casa amb una altra gent que no coneixen de res i ells van a una altra ciutat i els hi deixen la casa. Val? Això fa uns anys era impossible. I de fet, fins i tot tenim uns hàbits que fan una mica com de repelús. Dic, jo a la meva casa meva, ara d'entrar a casa meva, perquè s'ha cregut aquest. Val? Però a poc a poc aquestes coses sí que és veritat que van canviant. També hi ha eines per compartir cotxes. Sabeu aquesta cosa que està passant, de que els taxistes estan enfadats perquè hi ha un servei de que la gent comparteix cotxe i per tant fas com de taxista, però sense fer-ho, diguéssim, comparteixes despeses, etcètera, etcètera. A mi em sap molt greu pels taxistes, però és que és inevitable. És com si ara de cop i volta les empreses que feien fotografia analògica diguessin, ah no, però no tothom pot fer fotos amb el seu mòbil i penjar-les. No, no, ha de passar per una botiga i ha de pagar uns diners perquè li pugem les imatges a internet. Vinga ja, hombre, com estàs parlant? Quan la tecnologia fa possible alguna cosa, és molt difícil que la societat ho pari, ho retingui, perquè no hi ha manera, és posar-li portes al camp. Cada cop hi ha més àmbits, en aquest cas l'ensenyament, que els propis professors, veient la situació de molts pares de que no poden directament comprar els llibres de text, els pengen a internet. I llavors els pares el que fan és baixar-se els continguts i anar-los donant als fills, a través de tablets, a través d'altres coses, els continguts dels seus llibres de text. Val? Tot això és una situació que existeix i que està passant. Per tant, no volia ser en aquesta exposició derrotista, sinó també mostrar coses que interessants que estan succeint. Hi ha tota una corrent que li diuen cradle to cradle, que la traducció seria de la cuna a la cuna, que és la idea d'entendre els productes que formin part d'un cicle vital. És a dir, la vida d'un producte no s'acaba quan el deixo d'utilitzar, sinó s'acaba quan desapareix. I no desapareixerà mai, perquè la matèria ni se crea ni se destruye, se transforma. Val? Per tant, aquella sabata que he deixat de fer servir, algun lloc anirà a parar. I si no és reciclable i no és no sé què i no sé quantos, pues hi haurà aquella sabata, tindrà una vida de 200, 300, 400 anys. Tot i que jo l'he fet servir només un any i mig, perquè se m'ha trencat no sé quina part, o perquè ja no m'agrada ni m'he comprat unes noves. No? Doncs entendre que el producte forma part d'aquest cicle fa que, per exemple, a l'exposició tenim unes sabates que són compostables, és a dir, que tu les enterres i acaben fent compost. Val? També hi ha una altra tendència que se li diu el decreixement, que és potser ens hem passat. La idea no és tornem a les cavernes, però sí és dir, a veure, quin és el nivell de confort mínim que seríem capaços d'acceptar? Doncs pactem-ho. Potser Occident ha de rebaixar el seu nivell de confort perquè altres països el puguin pujar i arribar tots a un punt d'un cert equilibri. Diuen que si arribéssim a la empremta ecològica que teníem a finals dels anys 70, entre l'any 76 i 78, tot el món podria viure en aquestes condicions. Home, jo no sé si voldria tornar a l'any 78, segurament és impossible tornar-hi, però el nivell de confort que teníem a l'any 78 tampoc era de prehistòria, diguéssim. No estava mal. Teníem altres problemes en aquest país. Estàvem sortint d'un forat negre, en fi, un munt de coses. Però, diguéssim, a nivell del nostre confort diari, no estava mal. Doncs aquesta és una d'altres de les teories que corren sobre què hem de fer. I amb tot aquest maremàgnum, què pinta una exposició? Doncs vam intentar explorar alguns projectes que estan treballant en aquestes diferents línies que us he anat explicant una mica. L'exposició, com veieu, és un espai molt gros, molt gran, té una escala gairebé urbana, quan aneu a visitar-la ja veureu que és enorme, i per tant hem pogut fer algunes coses que amb una exposició potser més ortodoxa no ens podríem permetre. Aquí hi ha una mica el plano de l'exposició, on ja, fixeu-vos, al centre hi ha una cosa que diu auditori. Un auditori dins d'una exposició? A què ve això? Doncs que per mi, això que estic fent avui, per exemple, per mi forma part de la meva feina de comissari de l'exposició. Perquè un dels formats d'una exposició és posar coses en un lloc que la gent vingui a veure-les i que entengui com funcionen, etcètera, etcètera. Però una exposició és una molt bona excusa per activar un intercanvi de coneixement. I per tant, vam voler que dins de l'exposició hi hagués un auditori perquè cada setmana hi estan passant coses. De fet, en aquest moment hi ha una taula rodona a l'exposició de persones que han presentat projectes en aquesta exposició que estan explicant com ho van fer, per què van fer-ho, etc. Una altra de les coses que vam voler en aquesta exposició va ser... Ara us explico una cosa, a veure si us ha parat a vosaltres o jo sóc raro. No us ha passat mai d'anar a veure una exposició, sobretot les exposicions que són d'art, i sortir pensant, llàstima, aquell dia no vaig anar a classe i no m'entès res. Perquè veus un quadre o una instal·lació, no? I vas a la cartela del costat, al lletrero, i posa sin título, tècnica mixta, metro 40 por metro 50. 2001, fulanito de tal. Diu, home, explica'm alguna cosa, tio. No? A vegades les exposicions d'art pequen, al meu entendre, de ser molt críptiques, molt tancades, molt hermètiques. És com si no volguessin que sapiguéssim què és el que està passant allà darrere. Home, jo no dic que m'ho expliquis tot, perquè llavors seria massa didàctic i potser no m'interessaria. Però sí una mica narratiu, sí donar algunes pistes. A l'exposició el que hem intentat és donar moltes pistes. Cada peça té... Mira, aquestes precisament són aquestes sabates que us explicava, que són compostables. Són unes sabates que quan les acabes de fer servir, doncs les enterres o les tires directament al residu orgànic i poden tornar a formar part del cicle del compostatge. Val? Doncs cada peça hi ha l'objecte, hi ha esquemes, dibuixos, fotografies que s'explica com funciona, hi ha una explicació bastant llarga, una cartela bastant llarga, no d'aquestes de tècnica mixta sin título, sinó una mica més extensa, i després hi ha els crèdits típics de qui ho ha fet, quan ho ha fet, etc, etc, i un codi QR, que no sé si sabeu què és, un codi QR és un, sabeu, una adreça electrònica, allò que diu www.no-sé-quantos.com, val? Doncs en comptes d'escriure-ho tot amb, allò, amb el mòbil, hi ha un sistema molt fàcil que és traduir aquesta adreça amb un dibuix, val? I aquest dibuix el mòbil ho llegeix, són unes aplicacions gratuïtes que tu baixes i li fas com una foto i directament el mòbil et porta a la web que està inscrita dins d'aquest dibuix. Doncs és una manera perquè si algú vol saber més coses de cadascun dels projectes, li sigui fàcil, pugui accedir a aquesta informació. Si no vol fer-ho, no passa res, però que si vol fer-ho, pugui accedir-hi. Val? Jo sóc molt pesat amb les expos, m'acusen de ser dens, però jo prefereixo passar-me per aquesta banda que passar-me per l'anterior i que la gent surti pensant, hòstia, no hi té res. No, sí, és maco, però no hi té res. A mi, això és justament el que no volia. També l'exposició té un espai, que li diem zona de proves, on es poden, alguns dels projectes que estan exposats, es poden provar, es poden manipular. Pots obrir, pots veure com funciona, etc. Això va ser perquè volíem traslladar a un centre museogràfic, cosa que és molt difícil, però traslladar l'experiència d'un usuari que té a casa seva quan va i agafa un objecte i el prova, doncs, amb un museu. Ja voldria jo que totes les peces es poguessin tocar, però clar, llavors no duraria l'exposició una setmana. Penseu que l'altre dia em van dir que jo hi han passat més de 22.000 persones, doncs clar, el desgast, diguéssim, d'aquestes peces seria... Per tant, en aquelles que hem pogut, que eren econòmiques, que les hem pogut, que ens han donat dos exemplars, que no passava res si es feia malbé, etc., les hem posat aquí, en aquesta zona, perquè la gent les pugui provar. I com veieu, en el plànol que us ensenyava al principi, això és l'auditori que està just en el centre. Tu, de fet, entres per un auditori a veure l'exposició. En aquest cas, és una visita que vaig fer amb nens. He fet moltes visites comentades amb col·lectius molt diferents. És una de les coses més gratificants que hi ha, perquè veus la reacció directa de l'usuari. La veritat és que estic molt content de la resposta que estava veient, no només del públic, sinó també fins i tot dels mitjans de comunicació. El meu gran èxit, ara no rieu, però el meu gran èxit d'aquesta exposició és que hagin tret un reportatge de 3 pàgines a la revista Pronto. En sèrio, per mi és molt important, perquè és una publicació que va parar a un públic que normalment no li arriba aquesta informació. Segurament perquè tampoc li interessa, no dic que no. Però en tot cas, que algú hagi pensat que podia ser interessant pels lectors i les lectores del Pronto un reportatge sobre aquesta exposició, em fa pensar que potser no m'he equivocat del tot, perquè jo volia fugir d'un públic d'elit. Jo no volia que a la meva exposició vinguessin dissenyadors. Aquests ja sé que vindran. Bueno, pobre d'ells que no vinguin, els conec gairebé tots, si no els he fotut una colleja. El problema és que a les exposicions de disseny moltes vegades només van dissenyadors. I per tant és un discurs endogàmic de jo, mami, conmigo, no? I que guapos que som i que estupendos que som, i dius, sí, ja, però és que saps què? Estem parlant de l'1% dels objectes, que l'altre 99% que fa servir la gent del carrer no ens hem ni preocupat. Doncs com aquesta exposició intentava parlar d'aquest 99%, he intentat que sigui molt accessible per la gent, ja està. No dic ni gent experta ni no experta, no sé què, la gent som nosaltres, la gent, ja està. L'exposició està dividida en 6 àmbits, en 6 camins, es veu una mica en aquest plano, veieu que hi ha com 6 camins que es van creuant? Es creuen perquè hi ha punts de contacte, hi ha punts que toquen, no? Aquests camins són els següents. El disseny per protegir, és a dir, quan el disseny és un paraigües, és algo que et pot protegir en un moment determinat. Això vol dir catàstrofes naturals, això vol dir moments de la teva vida en el que estàs amb una certa fragilitat. Això vol dir, doncs, bueno, aquí per exemple hi ha tres projectes, un d'ells, aquest dibuix, és un refugi que es va inventar un arquitecte japonès que és de cartró, ja el veureu quan aneu a l'exposició. I està pensat per quan va haver el tsunami al Japó, moltes persones van quedar sense casa i havien d'inventar-se una manera fàcil, ràpida i molt econòmica de crear petits habitatges d'emergència. Aquests campaments han durat fins i tot 4 i 5 anys i està fet en cartró. Amb aquests, sabeu aquests tubs que poses a l'hule o que poses les teles? Doncs amb aquests tubs, això és el que fa, diguéssim, les parets d'aquest refugi. Al costat hi ha un avió que és un dron. Un dron són aquests avions no tripulats. Normalment els que hem vist són molt petitets, són aquests que, no, que porten una càmera i que no sé què, o els hem vist per la tele amb allò que diuen de no, l'exèrcit americà ha fet amb un dron, ha anat i ha matat un talibán que estava, no sé, amb un talibán, a la seva mare, la cosina, el del poble, al costat, s'ha carregat mig poble, però no, és una bomba intel·ligent. Epa. Em poso nerviós, quan dic això, aquestes coses. És que bomba intel·ligent és una cosa, és un oxímoron que diuen, És com intel·ligència militar, raro. En fi, doncs aquest és el dron civil més gran del món. Està fet aquí, a Cornellà, i el problema que tenen és que no poden volar a Europa, perquè la normativa europea impedeix volar els avions no tripulats de més de 150 quilos. Però és un dron pensat per apagar incendis. I per tant, quan hi ha un incendi, tu pots manipular des d'un centre de comandament, va a l'aigua, carrega aigua, va a l'incendi i deixa anar aigua sense perill pel pilot. Pot volar en condicions pitjors de les que pot volar i a més estalvia molt de pes perquè no hi ha ni espai pel pilot ni tots els sistemes de protecció del propi pilot. Per tant, l'avió és molt més lleuger i es pot concentrar tot el pes en portar coses. En aquest cas pot portar aigua o, per exemple, també per fumigar camps o pel que sigui. No? I aquest de baix, aquest tan curiós, és un airbag per ciclistes. Dit així sona raro, però és un parell de noies, es veu, no? Aquesta mena de casco, un parell de noies que venen de l'àmbit de la moda i que deien que elles no volien portar casc i totes les seves amigues no portaven casc perquè els feia malbé el pentinat. I per tant volien inventar-se una cosa que poguessin protegir-les però que no els hi fes malbé el pentinat. Val. Doncs van inventar-se un collar que quan canvien dràsticament les seves coordenades, és a dir, té com un giroscopi, que en el moment en què canvien radicalment les coordenades, diguéssim, de X i Z, sabeu allò, val? Doncs s'activa i plop, i apareix aquesta cosa. Són sueques i s'ho han currat molt. I la veritat és que han fet uns tests de seguretat com la Volvo, diguéssim. Llavors, la veritat és que és molt xulo, ja veureu el vídeo. Bé, un altre àmbit és el disseny per connectar. Els avenços digitals, com us deia, han afavorit el contacte entre persones que no es veuen entre elles. No? I m'agrada molt aquests projectes que tenen en compte aquesta dualitat entre lo físic i lo digital. Hi ha un projecte, que és aquest noi que està aquí fent una foto precisament amb un QR, amb un d'aquests dibuixos, val? Que és un sistema per patrimonialitzar, en aquest cas, Roses, la ciutat de Roses. Val? I el que van fer va ser una Rosespèdia. Sabeu que parlava abans del wiki? Doncs han fet com una Wikipèdia, però només de roses. Val? Amb la qual cosa el que han fet és posar molta informació sobre les esglésies, sobre els monuments, sobre les muntanyes, tot el que han anat trobant i que ja estava senyalitzat com a patrimoni. El bo d'això és que tu, quan vas allà, vas amb el mòbil i accedeix a tota aquesta informació. Però és més, quan arribes a casa, tu pots afegir-hi informació. Doncs jo recordo que l'any 54, quan va haver no sé què, resulta que va caure del campanar no sé quant, no sé què, i això pots posar-ho ja. Hi ha un gestor que evidentment evita que diguis tonteries i per tant es va nutrint del coneixement comú i una cosa interessant que han fet és que els alumnes de les escoles tenen treballs d'escola per crear noves icones patrimonials. I ho fan aquí, amb vosaltres, amb la gent que té més experiència, van als avis o van als veïns i els diuen, escolta'm, tu recordes algú divertit d'algun lloc? Pues mira, recordo que a Roses, allà aquell penya-segat es va estimbar un vaixell i tothom va baixar a agafar el que podíem perquè estàvem a la postguerra i teníem una gana que ens volàvem i tothom va acabar robant el que va poder de no sé què tal qual. Val. Doncs es crea una nova icona, els nens a l'escola verifiquen que això sigui cert i llavors pugen aquest contingut i allà on toca creen una nova fita on algú, quan vagi per allà passejant, pot fer una foto i podrà accedir a aquest coneixement. És una manera com de combinar lo físic i lo digital, no? I una altra de les coses que hi ha, que és aquest dibuixet d'aquí baix, és una xarxa que es diu wifi.net, wifi amb G, wifi, en comptes de W, que és la... Val? Per què? Perquè va ser una xarxa que va sortir al Solsonès, perquè les empreses de telefonia, que són molt... deixem-ho córrer, no els hi era prou rentable invertir a segons quines zones que hi havia poca població. I per tant els hi van dir que no instal·larien internet, que no. I van dir, home, doncs aquí la gent del poble, una de les coses que volem és que no se'n vagin, si no tenen internet marxaran. La gent jove, etcètera, etcètera. O fins i tot els pagesos que necessiten internet doncs, per gestionar moltes de les coses de les seves granges. No? Doncs van començar a crear una xarxa alternativa, sense cables, a base de repetidors. Per tant, tu ets un usuari, tu reps internet i alhora tu estàs emetent internet. Val? El que fa wifi.net és comprar-li a la xarxa de telefonia tants gigas, no? O sigui, molta capacitat d'informació, i aquesta la distribueix per la seva xarxa alternativa. El disseny per educar. Estem fent els llibres de text igual que fa 40 anys. I els nens d'ara no tenen res a veure amb els nens de fa 40 anys. I per tant, els dissenyadors podem i haurien de fer un esforç important en com transmetem aquesta informació. Transmetre coneixement és una de les millors coses que podem fer, però si no trobem el vehicle, si no trobem la forma, aquest coneixement no arriba. Si jo, tot i així em costarà, però si jo fes una conferència absolutament avorridíssima, vosaltres al cap d'un quart d'hora estaríeu pensant si després fareu macarrons, si anireu a no sé què, a prendre un cafè, patatim, patatam. Per tant, hem d'intentar que la transmissió d'informació sigui el més seductora possible, el més atractiva possible, i en aquest cas pels nens. No? Hi ha diferents projectes, això d'aquí baix de l'esquelet és una aplicació per tablets, que els nens aprenen com funciona el cos humà a través d'un joc molt, molt interessant. Aquí aquesta mena de catifa és una catifa perquè els nens invidents i els nens que tenen visió puguin jugar junts, perquè es tracta de textures i per tant estan en les mateixes condicions un nen que hi veu i un nen que no hi veu. I trobar aquests espais de convivència entre persones de diversitat funcional és molt interessant, perquè surten les dues beneficiades. L'escola de la meva filla és una escola d'aquestes que li diuen inclusives, tenen un parell de nens a la classe que tenen dificultats extres, diguéssim, tenen diversitat funcional. Jo sempre els dic als seus pares que estic rebent jo més, o sigui, la meva filla està rebent més del que està rebent els seus propis fills, perquè el conviure amb persones amb diversitat estàs fent que aprenguis moltes més coses que si... Això que tots són normals, la normalitat no existeix. I per tant, aprendre que la normalitat no existeix és un dels temes interessants. No? Bueno, això d'aquí dalt és un sistema molt divertit d'una noia que es va empenyar en que aprendre xinès no era tan difícil. I llavors, sabeu que el xinès està basat en ideogrames, i el que va fer va ser combinar els ideogrames en dibuixos. Aquest és l'ideograma del foc i posa un dibuix d'un foc. La teva ment el que fa és una foto mental del conjunt entre l'ideograma i el dibuix. Ja ho veureu quan aneu a l'exposició. I per tant és molt més fàcil aprendre les paraules bàsiques i després començar a combinar-les, diguéssim, entre elles. No? Un altre àmbit on podem fer molt és la sanitat. És el disseny per curar. Penseu que, per exemple, que un entorn estigui ben o mal dissenyat pot canviar radicalment el temps de curació d'un malalt. Això ja ho sabien fa molts anys. Els hospitals, recordeu abans, els hospitals tenien aquells jardins per passejar, tenien... Per què? Doncs perquè un entorn agradable, un entorn a més sanejat, no? Amb un jardí que tingués... Fins i tot feien servir sempre herbes aromàtiques o herbes que milloraven el tema de la respiració, perquè és evident que les condicions en les que tu estàs fent la teva curació també milloren o empitjoren a la teva capacitat de poder-te curar. No? Després veurem alguns exemples més, però aquí n'hi ha uns quants. Això d'aquí baix és una camilla que en comptes de moure el malalt, sabeu allò que quan el malalt ha tingut un accident, llavors se l'ha de transportar del terra a la camilla. No? doncs en aquest transport moltes vegades ossos que estan a punt de trencar-se, catacrac, s'acaben trencant. Val? Això és una camilla que en comptes de moure's el malalt es mou la camilla, és a dir, la camilla entra per aquí darrere pel clatell, entra per les cames, hi ha dues peces que entren per darrere, per aquí per l'esquena, i quan tot es queda junt, s'estira cap enfora i es queda tot trebat i és impossible que es desmunti. I per tant, has posat a la persona dins de la camilla sense haver-la de moure-la, val? O movent-la molt poquet respecte al que hauries de fer-ho amb una camilla normal. No? I després això és un dosificador d'aliments, perdó, d'aliments de xarops. Sabeu que els nens fins als 4-5 anys els hi costa molt empassar una pastilla. I per això molts dels medicaments infantils són en format xarop. Alguns són dolcets i tal, però hi ha molts que són desagradables. Si a sobre li afegeixes que és una xeringa, el que li has de posar a la boca, la reacció del nen no és mai com de que algú que li agrada, perquè una xeringa és algo com dels metges i els metges no molen massa, així d'entrada, no? Sobretot pels nens. I això és un dosificador que té forma d'elefant i que llavors el nen el que fa és donar-li un petó a l'elefant i l'elefant li deixa anar un xarop. És més fàcil. És més, a més, aquest xarop, aquest elefant, com té la trompa molt llarga, el que fa és posar el líquid més enllà de l'equador de la llengua, que és quan tu ja tragues cap a dins en comptes de treure-ho cap a fora, diguéssim. Val? I això d'aquí fora és això d'aquí dalt és un sistema d'una escaiola que, en comptes de ser una escaiola normal, és una escaiola impresa en 3D. Les impressores 3D és una nova manera de fer coses que imprimeixes volum, no només imprimeixes pla, sinó que pots imprimir volum. Això ara per ara encara és una mica ciència ficció, però cada cop més veurem aquestes impressores inclús a les nostres cases. Hi ha molta gent que ja les té a casa. Val? Doncs, aquestes impressores poden fer altres coses que l'escaiola no sigui aquella cosa que et posen i que després quan te'l treuen al cap de 2 mesos i mig, aquello huele... Vamos, el brazo incorrupto de Santa Teresa, poca cosa. És més, quan et pica, què fas? L'agulla aquella de ganxillo, que no sé què, no? I a més, de cop i volta fas una ferida. Mà, cautxo en la mar, llavors s'infecta, llavors no sé què. No et pots dutxar, t'has de dutxar amb la mà aquí dalt. Perquè no és... Bueno, doncs tot això s'evita amb aquesta nova estri. A més, aquesta té una peculiaritat, que té un sistema que per ultrasons escurcen el temps de la soldadura dels ossos. Això ho fan servir molt els esportistes. Jo sempre flipava, hòstia, s'ha trencat la cama i al cap d'un mes i mig ja torna a estar jugant aquest tio, com s'ho foten? Pues perquè fan un sistema de recuperació que en altres coses fan servir els ultrasons, que és una manera que els ossos se soldin més ràpidament, i amb aquest sistema també es pot fer. Val. I després hi ha 4 camps, us he dit, i hi ha 2 adjectius que al principi haurien de desaparèixer, però que tristament ara no és així. Un és l'accessibilitat. I dic que hauria de desaparèixer perquè qualsevol disseny hauria de ser accessible. Si no és accessible, no és un bon disseny. I ja està. Puto. Un cas molt fàcil. Agafeu un fulletó d'un curs de no sé què, no sé quantos, no? No hi ha manera de llegir-ho. Però perquè està mal fet, la culpa no és vostra. Ai, és que veus que ja necessito les... No, aquest dissenyador no ha pensat en qui era el seu usuari i per tant no ha pensat en la diversitat funcional de les persones que podien llegir aquest text. Un text imprès, ja us ho dic ara, un text imprès, allò que diuen a l'ordinador de 10 punts, 11 punts, que és el cos de lletra, pues un cos de lletra de més de 11 punts és un cos de lletra que no es pot llegir bé. I ja està, punto. Ah, és que la taca negra, els dissenyadors, és que la taca de text m'agrada més perquè així la composició, que no. No siguem pijos ara, no fem tonteries. Les coses han de funcionar per a les persones que tenen màximes dificultats. I si funciona per a les persones que tenen màximes dificultats, tots els que estem al mig sortirem beneficiats. Un exemple molt fàcil, l'aixeta del monomando. Val? D'on va sortir això? Va sortir de... Segur que recordeu que aquelles escenes del cinema on els metges, quan han d'operar, no poden tocar res, es posen, no, es renten les mans i després tanquen l'aixeta amb els colzes. Val? En aquell moment, aquell metge és un discapacitat absolut. No? Té 2 munyons. Doncs van pensar una aixeta per persones que poguessin tenir munyons. No? si funciona per a algú que no té mans, funcionarà molt millor per a gent que en té. I el canvi de l'aixeta del monomando a l'aixeta de la rosca és, primer, que hi ha moltes persones que aquest gest els hi costa. Fer força també els hi costa. A més, la goma d'aquestes aixetes acostuma a ressecar-se i arriba un moment que has d'apretar fort perquè si no va gotejant. En canvi, amb el monomando mai has de fer força. Si s'espatlla, s'espatlla igual que l'altre, però en tot cas no funciona millor si fas més força. Val? Per què? Perquè es va pensar per les persones que tenien màxima dificultats i tots els que estem al mig ben sortir beneficiats. Aquest ja no és una sèrie de productes, que ja us els explicaré després, ja, només aquest, després el veurem. I el tema de la sostenibilitat, una altra de les coses que en principi també hauria de desaparèixer. La sostenibilitat no existeix, no és res. Una casa no és sostenible. És l'ús d'aquesta casa que pot ser més o menys sostenible. Per exemple, un exemple molt fàcil. Agafeu un diari i un altre diari, dos diaris iguals. Val? Un el compreu vosaltres perquè us agrada fer el crucigrama del Fortuny, val? I després ja no llegiu ni els esports, val? I es queda a casa. L'altre està en el bar de la cantonada i el llegeixen 50 persones. Quin diari és més sostenible? El del bar. Però l'empremta ecològica en principi és la mateixa, no? Perquè és el mateix diari. Però l'ús que s'ha fet d'un diari és molt més intens que l'altre. Per tant, el que és sostenible no són les coses, és l'ús que fem de les coses. Si tenim una casa que apliquem la saviesa de tota la vida, de que durant l'estiu, durant el dia, baixem les persianes perquè no entri el sol i per la tarda obrim una mica perquè hi hagi ventilació creuada, estem fent que aquella casa sigui més fresca. I no és que la casa sigui més sostenible, som nosaltres que estem fent que sigui més sostenible. Podem fer perfectament això i tenir tot el dia l'aire condicionat enxufat. I serà la mateixa casa. Doncs això és un dels temes que ha d'abordar el disseny. Intentar fer projectes, fer productes, que a l'usuari li sigui molt senzill, que el seu ús sigui sostenible. També és veritat que hi ha una empremta ecològica prèvia, és a dir, en quins materials els fas, amb quin sistema de producció, d'on surten les matèries primeres, etcètera, etcètera. No? No, és que he fet una cosa molt ecològica perquè és de fusta. Ah, és de fusta, molt bé. Quina fusta és? No, és una fusta exòtica que només queda a 3 llocs del món. Home, tio! No, però és de fusta. I què? T'has carregat un bosc de l'Amazones? Desgraciat! En realitat, l'únic que hem de fer els dissenyadors és escoltar els usuaris. Aquest és un exemple que em sembla molt fàcil, això és un parc, i llavors l'arquitecte, no, ha dit, no, faré un passeig perquè faci així una curva ben xula, no? I llavors no sé què i tal qual, ja, però és que el carrer està a la dreta, què ho veus, que està a la dreta? Sí. Què fa la gent? Se'n va cap a la dreta, tira pel dret. L'experiència de l'usuari val més que qualsevol projecte del dissenyador. L'únic que hem de fer és escoltar, mirar, no? No, perquè aquí, perquè en planta, això m'encanta els arquitectes, no, perquè en planta, qui ho veu en planta? Un ocell? No, perquè en planta té un dibuix, no?, que recorda, això no ho veurà ningú. Tio, si el carrer està cap allà, ostres, fes una línia directa cap allà. Després, si vols fer una altra, doncs fes una altra, però aquesta no te l'oblidis, no? Doncs a base de veure aquest tipus de coses és on surten els projectes cap a un usuari universal, com us deia, que no existeix. L'exposició està endreçada també del naixement a la mort, perquè ja que estàvem parlant d'una línia de vida, estàvem parlant de disseny per viure, ens va fer gràcia fer això, no? Anar veient en cada una de les etapes de la vida doncs, quins projectes poden adaptar-se a les seves necessitats. No? El primer projecte és un projecte prenatal, d'un sistema per controlar, que evitar els embarassos com es diu això? Precoços, val? I l'últim producte de tots, l'últim projecte, és una urna funerària, que dit així sona una mica raro, però és una urna que tires les cendres de la persona que ha mort, poses unes llavors que tu esculls i per tant els nostres cementiris es convertirien en boscos. No? Llavors, la tia Enriqueta seria un cirerer. Pues mola, no? La sogra sempre pot ser un cactus. Bé, en tot cas és important entendre això que us deia abans, de que l'usuari universal no existeix, és una fal·làcia. Val? No hi ha discapacitat, hi ha diversitat funcional. No hi ha persones discapacitades, hi ha persones que la seva funcionalitat és diversa. No tots som iguals. I som, alguns som més baixets, alguns som més alts, alguns tenim millor vista, alguns parlem millor, els altres tenim les orelles diferents, tots som diferents. És molt difícil, digue-li que vingui, que està bé la... Que està bé la doncs, començo a ensenyar-vos alguns projectes ràpidament. Com anem de temps? Bé? Sí? Bé, això és una... És una incubadora per llocs on no hi ha accés elèctric, o sigui, no hi ha electricitat, o el cost d'una incubadora seria superior al que podria pagar doncs, l'hospital en concret. Val? Les incubadores serveixen pels nens precoços precisament perquè no tenen prou greix com per protegir-los de la temperatura externa i fins i tot amb una temperatura normal de 15 o de 20 graus podrien morir de fred, perquè el seu cos no té el greix suficient com per poder-los protegir. Doncs algú va pensar en un material que és una mena de gel, una mena de viscós, no? un producte viscós que tu el poses amb aigua calenta, per tant calentes aigua amb un bol, no? amb gas o amb llenya, amb el que sigui, poses això dintre durant uns segons, això agafa molta temperatura, però la deixa anar molt poc a poc. Per tant, emboliques amb un sistema de protecció pel nen aquesta gelatina amb una mena de sac de dormir i tens una incubadora que durant 8 hores aquest nen estarà amb una temperatura estable. Val? El que us deia dels efectes no esperats. No? Se n'han adonat que el fet de fer servir aquest tipus d'incubadores, els nens no han d'estar a la nursery, sabeu? No han d'estar separats de la mare. I això el que afavoreix és que els nens estan molt més sans. Perquè el contacte amb la mare és vital. Les pares no pintem res fins als 7 anys, però les mares... O sigui, jo ho estic vivint, eh? O sigui, ara començo a pintar alguna cosa, que en té 6. Però fins ara, jo era el de la logística, no? Porta'm no sé què, porta'm no sé quantos, vés a buscar... No, compra bolquers, vinga. Això és un matalàs per nens. És un matalàs que el que intenta evitar són allò que li diuen la mort súbita, no? La mort súbita normalment es produeix per un estrès de calor o de reinhalació de CO2, és a dir, de l'aire que expulsem. Aquest matalàs està fet amb un... Tot això és un... Bueno, l'anterior és un producte, bueno, és un projecte d'Estats Units. Aquest és d'aquí, de València. Doncs han trobat una espuma que és prou rígida com per mantenir la seva forma, però prou porosa com per poder filtrar que l'aire circuli i fins i tot si hi ha vessament de fluids, si hi ha orina, el que sigui, doncs això queda a la part de baix i per tant no empapa la superfície i sempre és prou transpirable com perquè mai es produeixi aquest problema, diguéssim. Val? El noi que fa aquest producte m'explicava una cosa que té tota la raó. Em diu, a mi em sorprèn quan els pares es compren els cotxets d'aquests de nens, que és l'últim model, no sé, pots dir uns cotxes por aquí, que dius, ostres! Sembla un cotxe de rally, això, no? I en canvi, el matalàs, el que ve amb el llit d'Ikea ja va bé, diguéssim, no? I el nen passa una dècima part del temps amb un cotxet del que passa amb el llit, que bàsicament els nens petits el que fan és dormir. És curiós, com a vegades per aparentar, no? És aquesta cosa de com el cotxet la lletra al carrer, doncs que sigui ben xulo. També és veritat que siguin pràctics funciona, no? Que es puguin plegar bé, que es puguin no sé què. Amb això hi ha hagut molts avenços. Quan vosaltres éreu pares, com eren els cotxets? Pedazo de cochecitos, no? No hi havia manera de sortir per la porta, de posar-lo al cotxe, de no sé què, era un cristo. Ara és molt més pràctic. Però és veritat que a vegades gastem molts diners en coses i en altres que no calculem bé quin és el rendiment, no? El funcionar, l'ús que li donarem en aquell estri. No? Això és un projecte que va fer Sant Joan de Déu. És perquè els nens, els que porten sèrum, el que posen suero, val? Se'n van adonar que els nens bàsicament el que feien era pujar a les potes del pal i els pares el portaven amunt i avall. I els van dir, bueno, doncs anem a fer un pal de suero que ja puguin pujar fàcilment, que no sigui perillós, i a més ja l'hem fet d'una forma simpàtica. Val? Doncs és com un senyor, no sé, ja ho té com uns ullets, no sé què, tal. Això el que fa és que els nens viuen amb menys aprensió el fet d'haver de portar un suero i un pal, i un pal de suero. Fins i tot arriba el moment que ens deien els de Sant Joan de Déu que els altres nens diuen jo també en vull un, no? Jo també en vull portar, no? Seguint amb els nens, això és un escàner, és un simulador d'escàner. Sabeu els escàners? Segur que s'han fet algun, no? Doncs que heu d'estar molt quiets perquè si no no surt bé. Clar, això explica-li un nen. No? És més, aquell catxarro fa un soroll infernal. Fa por. Pues imagineu-vos amb un nen. Llavors el que fan és posar aquest simulador d'escàner a la sala d'espera on els nens s'estan esperant per després fer l'escàner. Hi ha unes joguines que ja estan preparades. Aquesta estri el que fa és detectar la joguina i amb una pantalla surt a l'elefant li passa no sé què i a dintre la panxa li han trobat no sé quantos patatim patatam. Per tant, el nen ja sap el que passarà quan entri a la sala de l'escàner, perquè ja ho ha viscut. Em deien els de Sant Joan de Déu que combinant això amb que la sala de l'escàner l'han convertit en una nau de l'espai i per tant el nen passa a ser un astronauta que entra dintre d'una nau de l'espai, el nivell de sedació dels nens, sabeu que si no estan prou quiets els han de sedar. Sedar un nen no és una bona idea perquè les seves connexions neuronals s'estan formant. Doncs el grau de nens que han de sedar ha baixat un 70%. Només fent servir aquestes dues coses. No podem curar, però sí podem millorar l'experiència de la curació. I això els dissenyadors ens hi haurien de posar de cap. Perquè, ostres, és que què millor que això, no? Això, aquesta és la sala que us dic. La sala de dintre, que és com una nau de l'espai. Això és un projecte d'una mare que tenia el seu fill tenia paràlisi cerebral i li van dir que no caminaria mai. I ella va dir, pues el meu fill sí que caminarà. Llavors, provant, va arribar a aquesta solució que és, fixeu-vos, que és una doble sabata, allò que hem fet tots els pares, que els nens posen estarbitxes a les nostres sabates i els portem així, no? Doncs això és el mateix, és una doble sabata, un arnès que agafa el nen amb un cinturó que agafa la cintura del pare, per tant, tant el pare com el nen tenen les mans lliures, per tant, és més fàcil que puguin interactuar, i aquests nens que no poden posar-se drets tenen la sensació d'estar, de ser bípeds i de caminar. Això no només millora la seva experiència, sinó que a més reconfigura el seu cervell, perquè nosaltres estem configurats, tenim el cap pensat com que som persones que caminem. Si no haguessin caminat mai, el nostre cervell seria diferent. Per tant, aquests nens tenen connexions neuronals diferents perquè no han pogut caminar mai. No? Un cop va veure que això funcionava, va anar a una empresa i això s'ha convertit en un producte. Perquè va pensar que era una manera de que altres persones poguessin beneficiar del que ell havia aconseguit. No? Un altre exemple del que us dic és aquesta història que es diu Enable, que és una manera molt econòmica de fabricar mans, pròtesis de mans. Val? Ho fan també amb aquestes impressores 3D casolanes. Val? Un pare, altre cop, sempre són experiències molt personals que després s'acaben convertint en productes. No? Un pare, el seu pare tenia una malformació, no tenia mà i li va fabricar una mà. Però no va fer una pròtesi de mà que intentava imitar una mà. Que aquest era el problema que acostuma a passar. Perquè les pròtesis que intenten imitar els membres originals acostumen a fer una mica com de yuyu. Perquè ja veiem que no és de veritat. Llavors fa com un cert... Val? Això el que intenta és imitar la funció de la mà, no la mà. I el que acaba passant és que el nen passa de ser el raro, sabeu que els nens són cruels com ells sols, no? Tots els que no són normals, doncs a por ellos, passa de ser aquell nen raro que li passa no sé què a la mà a ser el nen que té la mà de Capitán Amèrica. Que superxulo. Això està penjat a internet, totes les instruccions per fer-ho, i per tant ara hi ha un club arreu del món de persones que des de casa seva estan imprimint mans per a altra gent. De fet, les que tenim a l'exposició les ha fet un noi d'aquí de Sant Joan d'Espí, tot i que el projecte ve d'Estats Units. Això són unes ulleres que funcionen per poder aprofitar els vidres. És unes ulleres que són flexibles i per tant poden encabir qualsevol vidre. Sabeu que moltes vegades quan aneu a canviar-vos les ulleres us diuen ah, doncs aquests vidres aniran a no sé on del tercer món, no? Però clar, si les vostres ulleres van a parar amb un nen de 10 anys, doncs no li encaixarà bé, no sé què, tal qual. Però el vidre potser sí que li va bé. Llavors aquesta ullera el que fa és poder encabir qualsevol tipus de vidre. És més, si tens una diferència ocular entre un ull i l'altre, pots tenir dos vidres diferents que no passa res, que la ullera ho acull bé, diguéssim. Val? I aquestes són unes altres ulleres que funcionen, són dos vidres que pugen un sobre l'altre, bueno, en aquest cas són dos plàstics, i que amb una rodeta tu pots graduar-te les ulleres. Val? Això, per nosaltres, jo en porto unes, després us deixaré veure, perquè funcionen. Això per nosaltres pot ser una anècdota, però per llocs on no hi ha oftalmòlegs, doncs no està mal, perquè són països on els oftalmòlegs brillen per ausència i per tant no totes les dificultats visuals, però sí moltes, es poden solucionar amb una ullera que està feta tota de plàstic i que aquí té un preu de venda de 20 euros, no, de 40 euros, perquè quan compres una, immediatament una altra se'n va parlar al tercer món. Val? Però el cost real és ínfim. Val? No és la millor ullera del món? No, no ho és. Tant de bo poguessin tenir ulleres com les nostres, però podríem pagar el preu que valen les ulleres que paguem nosaltres? Si no puguem ni nosaltres. Això és un sistema per aconseguir que qualsevol cadira es converteixi en una cadira de rodes. Això van ser uns dissenyadors d'aquí que van anar a Kènia i se'n van adonar que hi havia moltes cadires de rodes que enviaven des d'aquí, però que les cadires es trencaven i no es podien arreglar, no hi havia manera, perquè no es tenien la tecnologia per fer-ho. I van acabar creant un petit taller a Kigali, en un hospital, on els camilleros, on les infermeres, on les monges que portaven l'hospital es van implicar en aquest taller i el que fan és cadires de rodes amb cadires normals. Val? Aprofiten les rodes que els envien des d'aquí i després amb una tecnologia molt fàcil que ells mateixos poden fer i poden arreglar acaben fent les seves cadires de rodes. Val? Són les millors cadires del món? No. Tant de bo poguessin tenir cadires de rodes com les que tenim aquí, però no sempre és fàcil. Veieu? Un sistema molt, molt senzill, d'una mecànica molt bàsica. Si he de plegar m'aviseu, que veig que hi ha futbol avui. Bé, això és una aplicació per detectar intoleràncies alimentàries. Amb el codi de barres, tu baixes aquesta aplicació i sabeu que ara hi ha molts nens que tenen intoleràncies alimentàries al gluten, a l'ou, a la lactosa, no sé què. Doncs fent una foto al codi de barres, et diu si aquest aliment té aquestes... Val? Això és un dels projectes més vistosos. És un noi que el que ha fet és un aparell per fer explotar mines antipersona. És una bola molt gran, ja veieu, té un tamany molt gros, que es mou per l'aire. Això és per Afganistan, aquest noi és afganès però viu a Holanda. A Afganistan hi ha moltes zones que estan minades, que tenen mines antipersona i que són zones desèrtiques que bufa molt de vent sempre. És una zona que constantment bufa vent. Val? Doncs amb l'aire es belluguen i llavors van rodant i fan esclatar aquestes mines. Es trenquen una part, però pot seguir rodant i a dintre porta un GPS que es va indicant per on ha passat i per tant és un camí que segur, que després tu pots passar per darrere i no et passarà res, diguéssim. No? Això segurament ja ho heu vist, és aquestes cintes adhesives que ajuden a prevenir o a curar lesions musculars, etc. No? Aquest era el que hem vist abans. Això és una moto elèctrica. És una moto que a mi no m'agrada gens, ja us ho dic ara. Però és molt interessant perquè va destinada a un públic que segurament no s'aproparia mai amb una moto elèctrica, perquè és un pepinarro. Sabeu aquests xavals que els agrada tenir la supermoto? Doncs aquest tipus d'usuari que no s'aproparia mai amb una moto elèctrica perquè li sembla que sigui un cotxet de golf, és perquè els projectes que han fet de motos elèctriques tenen una estètica que no és gens esportiva, no és gens agressiva. A més, els agraden les motos que tenen pinta com de competició, diguéssim. No? I el que han fet, aquí a Barcelona, de fet aquí es diu Volta BCN, la moto, han fet una moto per aquest tipus d'usuaris, però que és elèctrica. El ser elèctrica contamina molt menys, té una sèrie de millores. No? Aquest airbag que us he explicat abans, ja veieu que venen de la moda les noies, fixeu-vos les fotos que ens van enviar. Això és un motor elèctric perquè qualsevol bicicleta es converteixi en una bicicleta elèctrica. Això ho poses a la roda al darrere i a partir del propi moviment, i que també la pots carregar com si fos un telèfon mòbil, converteix la roda al darrere en una roda motriu. Val? Per tant, has de fer molt menys esforç. Un endoll, que tu amb una ventosa el poses a la paret 5 minuts i acabo? Molt bé, doncs 5 minuts i acabo. Un endoll que agafa la llum del sol que entra per la finestra i després pots endollar aquí un petit electrodomèstic, molt petit, la nevera no va. Això és un filtre d'aire, d'aigua, que està pensat per persones que fan excursionisme perquè filtren el 99% de les bactèries, dels virus i, i dels microbis. Si això traspasses en un entorn de persones que el seu àmbit, la salubritat de l'aigua no està gens assegurada, està salvant vides directament. I això és un producte que fa una mica de cosa, però és una copa vaginal. Val? És un producte per evitar l'ús de les compreses. D'acord? Això hi ha moltes persones aquí a Occident que ho fan servir. Hi ha persones que els hi va bé, persones que no els hi va bé. És una opció més. Val? No gastes en compreses, val? I a més, es veu que evita algunes infeccions que a vegades, perquè això, una cosa que es digui tampó, ja la cosa no pinta bé, diguéssim. Si es diu tampó és que està tamponant. Doncs això aquí funciona així, però a l'Àfrica, on la regla és un tabú social que no us ho podeu ni imaginar, les dones quan tenen la regla no poden sortir de casa, perquè són impures. Vés a fer punyetes. Bueno, aquí també es deia abans, no podien fer maionesa, no podien fer no sé què. Anda, que també... Som la bomba. Doncs això, fer servir aquest producte ha canviat la vida de moltes noies a l'Àfrica perquè llavors queden la seva intimitat i ningú sap si la té, si no la té, si no sé què. A més, no poden comprar compreses perquè són molt cares, han de fer servir draps, aquests draps s'han d'escaldar, no es pot veure ningú perquè és un tabú, els han d'amagar, és un cristo. Bueno... Un motor per cadires de rodes, una barca que és accessible per persones que porten cadires de rodes, una rentadora a pedals. Us explico aquest i acabem. Val? Aquest és un projecte que va sortir de la relació entre una escola de... Això ja ho he explicat aquí ara? No, és que ja ho he fet tantes vegades. Una escola d'Estats Units va anar a Lima i en un barri de faveles es va trobar que les persones no tenien aigua corrent ni corrent elèctrica i les dones havien de baixar al riu a rentar la roba, com es feia aquí fa un poc altre dia, que tampoc... Val? I després havien de pujar fins al seu barri, que és un barri així, amb la roba mullada, que pesa 10 vegades més. Val? Van veure que podrien fer una rentadora que era... Aquí teníem les Hata, us en recordeu? Que era una cosa elèctrica, no? Que posaves a dalt, bueno, una centrifugadora dels enciams, és el mateix. Val? Doncs això amb un petit pedal, pim, 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 val? Funciona, t'hi poses la roba, li poses l'aigua, li poses el sabó, després buides per sota, que té una aixeta, buides, tornes a posar aigua neta per esbandir, tornes a buidar quan ja està esbandit i fins i tot pots centrifugar i pots assecar una mica, diguéssim, la roba. Val? El que us deia del contacte amb l'usuari. Això va ser a partir del contacte amb ells. I quan ho van fer els primers exemplars, veien que les dones estaven contentes, però hi havia alguna cosa que no els acabava de quadrar. Però què els hi passa, no? Però si els hi evitem d'anar fins al riu, si ja no tenen que portar la roba mullada, si, tot això, per què no estan contentes? Doncs perquè al moment de fer safareig, l'havien perdut. Aquest moment de socialitzar, que per cert aquí hem perdut tots, i és una putada, però aquest moment de socialitzar, d'anar juntes al riu i posar a parir els seus marits, que segurament s'ho mereixen, l'havien perdut i per tant no estaven del tot satisfetes. I el que van fer va ser fer petites bugaderies a dins del barri, petits locals, on acumulaven 5 o 10 lavadores d'aquestes i per tant elles podien anar rentar la roba amb les amigues i mentre estaven donant-li el pedal doncs anar xerrant i anar podent comentar la jugada, no? Són coses que potser no són primera necessitat, però ajuden molt a que una cosa tingui o no tingui, sentit. I ara ja vaig al final de tot. De fet, ja estava acabant. Per dir-vos allò que dèiem al principi, disseny, en recordeu? La primera paraula, disseny. El disseny es defineix com un procés previ a la configuració mental. Prefiguració en la búsqueda d'una solució, qualsevol camp, utilitzant habitualment en el context de la indústria, enginyeria, arquitectura, comunicació, val. Tenim disseny, tenim empatia, la capacitat cognitiva de percebre en un context comú el que l'altre individu pot sentir. També és descrita com un sentiment de participació efectiva d'una persona a la realitat que afecta a una altra. És a dir, poder-te posar en el lloc d'una altra. Si els dissenyadors deixem de ser ególatres pensant que la Verge del Carme ens ha il·luminat i que salvarem el món des del nostre despatx, i sortim al carrer i comencem a escoltar el que necessita l'usuari, podem posar-nos en el seu lloc. Si a més fem projectes que siguin mediadors, és a dir, un mecanisme de resolució de conflictes, no de generar conflictes, aquesta ampolla genera més conflictes dels que soluciona. No? Soluciona el temps de transportar aigua i que jo me la pugui veure. Quan s'acabi, dintre d'un quart d'hora, la vida d'aquesta ampolla serà de 150 anys, o 200, o no sé quants. No té massa sentit. I busca facilitar la comunicació perquè les parts per si mateixes són capaces de resoldre un conflicte. Molt bé. És a dir, mediació, empatia, disseny, és igual a què? A una eina de canvi social. Un canvi social és la transformació o alteració apreciable de les estructures socials, incloent les manifestacions de les normes, els valors i els símbols culturals. Si el disseny deixés de ser ególatra i està destinat només a fer calés ràpids, podia convertir-se en una petita, molt modesta, però una petita eina de canvi social. Moltes gràcies.
Ara vinc amb el micro.
Ah, ara venen aquí amb la carxofa.
Qui és que pregunta?
Bona tarda. Exactament quina és la diferència entre dissenyar o inventar? Perquè vostè aquí ens ha ensenyat molts de dissenys que estic segur que la majoria de companys pensen, estan bé aquests invents. Hi ha alguna diferència? Dissenyar
és
o inventar?
És una molt bona pregunta. Doncs la diferència és que normalment el disseny el que fa és fer la transferència de tecnologia que fa un inventor als usuaris. És a dir, moltes vegades l'inventor esbrina, pensa com fer alguna cosa, però se li escapen molts detalls com et relacionaràs amb aquest aparell, per on l'agafaràs, on està la tapa, com són les instruccions, quin color ha de tenir perquè a la gent li agradi més o li agradi menys. Tot aquest tipus d'aspectes a vegades els escapen als inventors perquè estan molt ficats amb el mecanisme, amb la manera, amb el material que està fent servir, amb aquest tipus de coses. Llavors, la conjunció, entre la relació entre un matrimoni, entre un inventor i un dissenyador, bingo. Clar.
Estem molt callats? Voy.
I realment s'està posant en pràctica? O sigui, aquesta exposició deu donar a conèixer molts dissenys d'aquest tipus. Realment té sortida? Creus que, perquè tot el que has dit realment és útil, pràctic i de cara a un món més sostenible i equitatiu, etc. Què creus? Té bons resultats?
Un dels objectius de l'exposició era visualitzar el que ja estava passant en aquest sentit, no? Més o menys la proporció és un 45% de projectes d'aquí, quan dic d'aquí no vull definir fronteres, però d'aquí propet, val? I l'altre 55% de fora. Nosaltres, i concretament ara sí que parlo de Catalunya, és un dels jocs que més s'està activant en aquest sentit. Tot i així, encara és una minoria. Però també un altre dels objectius, i per això estic fent moltes visites d'estudiants, estudiants de disseny, és que els propis estudiants de disseny percebin que el seu territori d'actuació no és tan petit com el que els havien dit. Que no s'han de restringir a fer lamparetes i cadires de tres potes, que igual poden fer altres coses. Que això no vol dir que no vulguin fer-ho, si volen fer-ho, escolta'm, perfecte. Però ampliar una mica, obrir el camp d'acció, és bàsic. No està passant d'una forma intensiva, però cada cop hi ha més excepcions. I abans que parlàvem de les perifèries, arribarà un moment que les excepcions seran la norma, diguéssim. No? També és veritat que moltes d'aquestes empreses pertanyen a un model econòmic diferent al que tenim pensat. Allò que us deia una mica al principi, no? Empreses en què estan pensades no per treure una rentabilitat econòmica a curt plaç, no pensades en una economia especulativa, però això no vol dir que no guanyin diners. Hem de trobar l'equilibri entre el voluntariat i l'especulació. Hi ha un punt que de fet ja hi era, ja existia, que era l'economia productiva, la que teníeu vosaltres fa uns quants anys, que no era perfecta, no, clar que no era perfecta, però les coses valien pel seu valor d'ús, i el seu valor d'ús i el seu valor de canvi estaven més o menys compensats. En el moment en què apareix l'especulació, en el sentit de que venc una cosa pel que jo dic que val, per la marca, perquè l'ha fet no sé qui, perquè llavors no sé què, perquè l'empresa està a bolsa, llavors no sé quantos, no sé quantos, val? El seu valor d'ús i el seu valor de canvi, pup, deixen de tenir relació. I per tant, pots agafar dos texans que són exactament iguals, però un té una etiqueta, els han fet a la mateixa fàbrica de Xina, al mateix joc, però un té una etiqueta que posa no sé què, val? I val 10 vegades més. En aquest model econòmic, aquestes empreses no funcionarien, però en un model que és nou però que en realitat és vell, que és tornar a l'economia productiva, hi ha moltes persones que estan trobant feina en aquests sectors. Per exemple, el tema de les energies alternatives, cada cop més gent s'està dedicant perquè tenen feina. Altra cosa és que tenim un govern obtús i que no afavoreix aquest tipus de coses, però això és un altre tema, ja el fotrem fora.
Una pregunta, aquest objecte que heu descrit pel període de les dones, és fàcil que les dones africanes puguin disposar d'ell?
Sí, el que han fet és... molts d'aquests productes estan associats amb, o a ONGs o entitats que fan que puguin insertar aquests productes en una realitat concreta. És a dir, en aquest cas la copa menstrual és una empresa que en feia aquí, que va obrir una línia de col·laboració per països del tercer món i que per tant quan les noies o les persones anaven a visitar-se a l'hospital era el propi metge el que els donava la copa menstrual, val? Per elles era gratuït. La durada d'aquest producte està entre els 4 o 5 anys, per tant és una durada bastant llarga. Un cop s'acaba aquest període, elles mateixes són les que busquen un recanvi i les que poden comprar-lo. I si fas números, és molt més econòmic que les compreses que a més encara tenen un IVA de producte de luxe, que són aquestes coses absurdes que tenim en aquest país, no? Les compreses i els bolquers tenen IVA de producte de luxe. Jo no ho he entès mai. Com si fos un... ningú es cull, eh? Bueno, jo almenys no sé de ningú que es culli fer-ho servir.
Una altra pregunta.
Sí, jo volia preguntar si consideres que les citrilleres d'en Marquina,
sí,
el dissenyador,
sí,
és el disseny perfecte per posar un exemple clar.
Mira, justament en aquell moment s'està referint a unes trilleres que segurament coneixereu, que tenen pinta com de matraz de laboratori. Són així, i després tenen una cosa que poseu a dalt i llavors té el pitorro que surt de dins. Val? El resultat és que quan vessa una mica d'oli, l'oli torna a regalimar dins de la xatrillera i per tant no taca mai les estovalles. És un producte molt ben fet. Val? Pensem que el propi Marquina va treure la idea d'un laboratori químic. Ell de fet ho va confessar, que va veure això i va dir, ostres, però això és una bona idea. Aquell moment del disseny, els anys 60-70, com no hi havia res, si penseu en aquells objectes, estan tots molt ben parits, molt ben pensats, amb el mínim material aconseguir el màxim rendiment, perquè no tenien res. Eren dissenyadors que estaven començant un moment en el que l'economia era molt precària. Per tant, les coses que surten moltes vegades, les coses que surten de la precarietat, moltes vegades són molt intel·ligents. El problema és quan aquestes atrieres del Marquina esdevenen un producte de luxe, entre cometes. Llavors, si les compres les originals del Marquina, et costen un congo.
Caríssimes.
I jo no ho he entès mai, perquè ni són artesanals, ni està justificat el preu que costen. Per què? Perquè han escollit estratègicament l'empresa que les produeix situar-les en un target que li diuen, no? És a dir, en un sector del públic de capacitat econòmica mitjana alta. Ves a fer punyetes. Què passa? Que els que tenim capacitat econòmica mitjana baixa ja no podem fer servir aquestes atrieres. Llavors apareixen les còpies, que no estan tan ben fetes, que moltes d'elles es trenquen, que no sé què, però segurament si el preu, allò que dèiem abans, si el valor d'ús i el valor de canvi d'aquestes atrieres estigués ben compensat, potser no seria tan necessari que apareguessin aquestes còpies barates. Tot i així, les atrieres són magnífiques. Les segueixo pensant que són molt bones.
Hi ha algú més que vulgui preguntar?
Ja estem?
Doncs em sembla que la cosa ha anat molt bé. Moltes gràcies.